Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Torna l'Aplec Internacional. Te'l perdràs? Vine amb nosaltres a la mítica trobada a favor de la cultura popular catalana. Aquest any ens trobem a Ostrava, però a més també coneixerem Viena, Praga, Bratislava i molt més. Del 27 de juny al 4 de juliol, vine a l'Aplec Internacional amb viatges fent camí. Truca'ns al 93 140 29 63 o connecta't a fentcamí.cat i t'informarem de tot. Fent camí, 93 140 29 63. Trentè Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al festival de folk de referència als Països Catalans. Divendres 21 a les 10 de la nit al CAT, concert de la cantant argentina Lídia Borda. Dijous 27 a 2:15 del vespre, també al CAT, els veneçolans Joropo Jam Europa. Més informació a tradicionarius.cat, amb el suport de Ràdio Estel.
Aquest diumenge la missa de Rams a Ràdio Estel. Connecta amb nosaltres a partir de les 11 del matí i viu en directe la missa de Rams des de la Catedral de Barcelona. Recorda-ho, aquest diumenge la missa de Rams en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, bon dia, què tal? Gràcies per sintonitzar-nos diumenge rere diumenge aquí al programa La Taula del Evangeli, el programa de Ràdio Estel, Ràdio Principat, on comentem la litúrgia de la missa dominical. Siguin, doncs, benvinguts. Avui es correspon d'escoltar i comentar per a vostès les lectures de la missa del diumenge de Rams. L'Evangeli que llegirem, però, serà el de la processó de Rams. Els nostres tertulians són Monsenyor Joan Enric Vives, Carme Borbonés i Josep Casanova. Tot seguit els hi presentem. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell. Hola, benvingut, bon dia.
Moltes gràcies.
Carme Borbonés és que està novament amb nosaltres. Gràcies per fer-ho, perquè m'ha abusat una mica de vostès. Ja ho saben, sense els tertulians el programa no és possible. Per tant, Carme Borbonés, que fou vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa uns mesos presidenta de Càritas Catalunya. Gràcies, Carme, per ser aquí.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
També saludem en Josep Casanova, que és director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Què tal?
Hola, molt bé, bon dia i bon diumenge de Rams.
I bon diumenge de Rams, sí senyor. Doncs recordem, com no, que l'Àlex Alsina porta la producció del programa i avui també la taula de control. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Rams és del profeta Isaías i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l'orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes els que m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda. Per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Paraules inicials del tercer cant del servent del Senyor. La paraula que aquest servent escolta i ha de transmetre és una paraula de consol per a sostenir els cansats. pateix sofriments físics i morals, però l'ajuda del Senyor és més gran i més forta que el dolor. Els cristians veiem acomplert aquest poema en Jesús de Natzaret. Ens ho podem aplicar en el sentit de vivencial. Quanta gent que està al nostre costat necessita consol, ser escoltada. I què els hi recordaria també?
Tothom. Amb les drames de les vides, el que vas descobrint, i quan parlem sobretot de pobreses, el que descobrim és les pobreses de les vivencials, les pobreses culturals, de relacions. Estem molt focalitzats en les pobreses, diríem, materials, i el que vas descobrint és tota la quantitat de problemàtiques, de neguits, de sofriments, les parelles, tot aquest tema de que contínuament el separar-se, cada crisi d'un matrimoni hi ha un dolor molt intens i unes situacions molt frustrants. I això, en certa manera, dius, bueno, i a què ve tot això, no? Doncs descobreix que al final la gent, tots necessitem l'ajuda. I el Senyor m'ajuda, per això no em dono per vençut, és potser una mica el que a vegades els creients ens toca fer amb altra gent que potser no tenen la dimensió de la fe, no? Quan algú, després d'escoltar-lo i tratar i intentar-lo entendre, tenir un coneixement, i et diu, i tu per què ho fas, això? Li dius, ho faig per fer, perquè si no tingués fe no tindria potser aquesta actitud. I diu, així la fe serveix per algo? Això em va passar fa poc. Jo em pensava que la fe no servia per res, em va dir aquella persona.
Sí, sí, seguint les paraules del Josep, que ell parlava d'aquestes pobreses, parla molt de les pobreses energètiques, que hi són, i d'altres pobreses més, diguem, de necessitats bàsiques. Però la gran pobresa és la pobresa relacional, de la gent que ha perdut la capacitat de relacionar-se, o que té unes relacions molt limitades, o les familiars, com parlàvem aquí. Aquest sofriment que tens perquè potser no et pots comunicar amb la persona que tens al costat i que t'estimaves, perquè ara ja no sabeu escoltar, o potser no s'han escoltat mai. Aquí, fixa't bé, aquest text parla de la paraula, del valor de la paraula, del parlar, de l'intercanviar, el valor de l'escolta, i després l'aportació que ens fa Déu, que ens ajuda a nosaltres, i nosaltres, com que ens hem sentit ajudats, jo crec que llavors podem sortir al carrer i a l'altre explicar-li què ens ha passat. Dir, mira, això també em va passar a mi. Tampoc no sabia com fer-ho, com acarar-ho. I el Senyor em va ajudar i jo també me'n vaig poder sortir. No? Això tan simple que et passa cada dia, per exemple, en el si de les famílies, que a vegades allò que diuen ara, que s'ha acabat el diàleg, sobretot a les parelles, ens passa a nivell de matrimoni, diuen, no, és que s'ha acabat el diàleg, és que potser no l'hem sapigut posar bé aquest diàleg, perquè no hem sapigut escoltar, perquè potser no hem fet l'esforç de buscar la paraula per entendre'm amb l'altre, i potser perquè tots dos plegats puguem mirar el futur i dir, escolta, compartim això, aquestes dubtes que tenim, aquestes borrositats, i llavors podrem tirar endavant. Confiem, primer, per dir-ho així, confiem en que nosaltres som capaços de tirar endavant, però això ho podem fer si tenim l'ajuda de Déu. I nosaltres hem d'explicar que Déu ens ha ajudat i ho hem pogut fer.
És bonic, també, descobrir com aquestes paraules, concretament avui en llegim un trosset molt breu, i a vegades, a les parròquies, a vegades només perquè està permès, només es llegeix alguna de les dues lectures que hi ha prèvies a la Passió, perquè aquest és el diumenge de Passió o de Rams. És a dir, l'Església fa que aquest diumenge celebrem la Passió i el diumenge que ve la Resurrecció. Però el misteri pasqual del Senyor és doble, és les dues dimensions. Morir, donar la vida, però ressuscitar i estar amb el Pare i viure per sempre. Les dues dimensions. I avui aquest servent d'Isaïes 50, però que culminarà el Divendres Sant, que també escoltarem el capítol 53, són uns càntics del servent de Javé que són molt, molt, molt profuns. L'Església Primera els va rellegir després del xoc de la Passió. Com el Fill de Déu podia morir? Per què havia de morir? I d'una manera tan salvatge, amb la seva passió tan dura, i d'una manera tan humiliant, nu en una creu, com un condemnat, diríem, com un que ningú vol, no? I va repassar en la paraula de Déu que tenia escrita, i va redescobrir en el profeta Isaías aquests càntics del servent. Aquest d'avui que parla de que Déu li dona al servent una llengua de mestre. I Jesús va ser reconegut molt sovint per Rabboni, mestre. Així l'anomenarà també Maria Magdalena quan el trobarà, no? Mestre. I, per tant, ell és un mestre a qui hem d'escoltar. Avui que ens quedi això, val la pena escoltar avui, en aquest diumenge, la passió del Senyor. O rellegir-la a casa. O bé, ja pels més que voleu doncs, sentir coses, ja amb unes passions, concretament la passió segons Sant Mateu de Bach, o la passió segons Sant Joan de Bach. Però hi ha d'altres més contemporànies, de Penderecki, i algunes altres, o l'Stabat Mater. També aquestes coses ens ajuden a viure la Setmana Santa, que aquest any ens agafa en plena primavera i amb la joia d'esclatant de la primavera. Però aprofundim-la. És bo d'escoltar el Senyor, d'escoltar el que ell ens diu a través dels gestos de la seva passió i la seva mort.
Escoltem tot seguit la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feia obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot l'altre nom, perquè tothom al cel, a la terra i sota la terra doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.
Pau exhorta els filipencs a tenir els mateixos sentiments de Jesús amb aquest himne de l'Església Primitiva que descriu la trajectòria de Jesús en un moviment d'abaixament i un altre d'exaltació. Magnífic, aquest himne.
És un himne que acompanya l'Església cada setmana, tots els dissabtes al vespre, el prec de vespres. Aquest himne de Sant Pau, que és un himne esplèndid de la carta als filipencs, de la kenosi, que es dirà, perquè hi ha una paraula aquí dintre, doncs, que en grec es diu així, l'abaixament del fill de Déu, ell s'abaixar i es fer obedient fins a la mort i una mort de creu, doncs aquest himne el llegim, proclamem, el cantem cada setmana el dissabte a les primeres vespres del diumenge, per recordar-nos precisament d'això, que anem a celebrar la Pasqua setmanal, no? La mort gloriosa del Senyor. Sí que va morir, però va ressuscitar. Sí que va semblar que no tenia cap bellesa ni rei, que el món despreciava i els que només van pel món distrets pensen que és un fracassat. Però ell no ha fracassat. El seu nom és el nom més gran, és el nom amb el qual podem nosaltres vèncer.
Carme?
Jo, al llegir aquest text, també he vist una carta molt espontània, i amb molt d'afecte i al mateix temps molt cordial, per anunciar això, que Jesús és teu, que Jesús, efectivament, com s'ha dit i com hem llegit, es va abaixar, no? Però que en un moment determinat sorgeix, com veurem en el moment de la resurrecció, i llavors resplendeix i il·lumina tota la creació. Doncs això, no sé, l'he vist com a molt tendre aquest text.
I el títol, Jesús és el Senyor, el Kyrios. Aquesta és una mica de, diríem, tècnicament cal saber-ho, és Kyrios, i diem Kyrie eleison, etcètera, per dir, Senyor, tingueu pietat, no? Doncs el Senyor diu, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor. Li dona el títol, Pau, que tota la Bíblia traduïda de l'hebreu al grec, que s'anomena del 70, una Bíblia que el feien servir tots els jueus, doncs, es reservava només a Déu. Quan diu Jesucrist és Senyor, està dient Jesucrist és Déu. Li dona el mateix títol que se li dona a Déu. I això és molt important, diguem-ne, en la tradició cristològica, la tradició de l'estudi, que veiem que ja l'Església Primera assegura que Jesús és Déu. No? I després tindrem problemes per explicar-ho, la Trinitat, això que tots els cristians ens sembla que tenim problemes per explicar-ho, com és un únic Déu i tres persones al seu interior, d'acord? Tenim un problema, però el problema és nostre, no de Déu. Déu és un i tri. I Déu ens ha revelat una mica, ens ha ensenyat una mica el que ell és, i ens ho ha revelat, i ens diu que és misericòrdia, que és pare i fill i esperit, i que està amb nosaltres i que ens acompanya, i que no som tres déus de cap manera, sinó un de sol. Això sembla com una dificultat, no?, per a molts que s'acosten en principi a la fe. Però després això, quan un ho viu, coneix a Jesús, i després de Jesús arriba el pare, i aquest Jesús, per el baptisme, li dona l'Esperit Sant.
Alguna cosa més a matisar, a afegir, a comentar? Tenen la paraula vostès. Carme,
no, jo veia
suggereix
això.
Algun...
No, no, concretament que crec que tot aquest escrit és això, no? És un escrit per Pau que l'anunci que Jesús és Déu. Allò que a vegades, que, com deia el senyor Cabisbe, no?, que tenim moltes interpretacions, però que ho deixa molt clar. Però ho diu clar, i ho dic que molta, si em permeten, com he dit abans, amb espontaneïtat, amb ingenuïtat, amb proximitat, no?, com parlem, és Déu, ja està.
També, d'alguna manera, dona la clau per viure aquesta Setmana Santa que avui comencem. Diu, tingueu en vosaltres els mateixos sentiments que va tenir Jesús. Aquest és Jesús, el que era de condició divina i que no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu. Ell és igual a Déu.
Sí.
Per tant, aquí tenir els sentiments seus, aquí és el que hem de demanar aquests dies, no? Com puc entrar a estimar com ell, a donar la vida com ell, a perdonar com ell, a tenir confiança en les creus de la vida que tindré i m'arribaran de noves? Com puc tenir la confiança de morir com ell, també, no?, estimant com ell i tenint esperança i confiança que el Pare no ens deixarà? Jo crec que aquí està la clau per viure aquesta Setmana Santa, que possiblement, per la gran majoria, seran uns dies festius, seran uns dies tranquils, seran uns dies, potser, de visitar els pobles que tenim. Nosaltres, el nostre bisbat d'Urgell, rebem moltíssims visitants en aquests dies i això. I està molt bé, també, eh?, has de saber fer festa i saber aprofitar aquests dies de vacances, però m'agradaria, doncs, remarcar, home, no perdem aquesta dimensió de viure-la, aquesta Setmana Santa, assistint als oficis, a part d'anar a alguna processó, si ens agrada i ho trobem bé, o bé escoltar i llegir l'Evangeli o alguna passió, algun text cristià ferm, o mirar per televisió alguns oficis, o el Sant Pare el Divendres Sant. Tot això està contingut ja aquest diumenge. Hem de fer el programa d'aquesta setmana, no? Que no només ens programessin, diríem, les carreteres, per dir-ho així, no?, i els restaurants que anirem, o el lloc amb els nanos que podrem disfrutar, que està molt bé, perquè precisament són dies que s'hi presten, però, en canvi, que tinguem els mateixos sentiments que va tenir Jesús.
Doncs, si els hi sembla, tertulians, continuaríem endavant escoltant l'Evangeli, però abans recordem que estem tenint aquesta conversa al voltant de les lectures del diumenge de Passió o de Rams amb Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, amb la Carme Borbonès, que fou vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa uns mesos presidenta de Càritas Catalunya, i amb en Josep Casanova, que és director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol 21.
Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà, Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant i trobareu tot seguit una somera fermada amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me'ls. Si algú us deia res, responeu-li que el Senyor els ha de menester, però els tornarà de seguida.
Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. Digueu a la ciutat de Sió, mira, el teu rei fa humilment la seva entrada muntat en una somera, en un pollí, fill d'un animal de càrrega. Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat, portaren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells i ell hi pujà. Molta gent entapixava el camí amb els seus mantells, altres tallaven branques dels arbres per encatifar la terra, i la gent que anava al davant i la que seguia cridava:
Hosana, fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosana dalt del cel.
Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven:
Qui és aquest?
La gent que anava amb ell responia:
és el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
Hem llegit i comentarem aquest evangeli de la processó d'entrada de la celebració en comptes de la passió, segons Sant Mateu, que és el que correspondria avui. Un fragment que ens explica el que va succeir aquell dia. I recordem que aquest divendres sant, a la taula de l'Evangeli, escoltarem i comentarem exclusivament la passió segons Sant Joan. Ara sí, anem al nostre text d'avui, que, com hem dit, és l'Evangeli de la processó.
És un evangeli que té mala sort, pobre, sempre. Sí, sí, sí. Per què? Perquè el proclamem en la processó, i només si hi ha processó dels rams, si no es proclama aquest evangeli, no? I normalment a les parròquies fem una processó dels rams, i prou. Després hi ha una entrada solemne aquest dia perquè s'entengui que Jesús entrà a Jerusalem, llavors el sacerdot ha d'entrar i es fomenta que hi hagin signes que a l'entrada no sigui res, sortir de la sacristia com un diumenge més, sinó que faci una entrada i es poden venerir els llorers i els palmons i tot això. Però normalment aquest evangeli, doncs, es proclama quan hi ha la benedicció, generalment al carrer, a la porta de l'església, en una plaça pública, es fa una processó posteriorment. I clar, és un dia una miqueta, diríem, difícil, perquè hi ha els nanos, hi ha la família, la gent vol fer fotos, no, ja passa, hem de tenir paciència. Algunes vegades demanem als oients que tingueu una mica de paciència quan assistiu a la missa, perquè a vegades hi ha algun capellà que la perd, la paciència, sí. I és normal. No. Normalment nosaltres, diríem, fem missa i celebrem en silenci a l'interior d'un temple, i aquest dia al carrer, doncs, no és molt fàcil. Per tant, paciència per part de tots i una mica de misericòrdia. Però portem escoltat aquest evangeli, com acabem de fer, no? Que és un evangeli de l'entrada. Jesús entra i és aclamat. I això esdevé un petit signe. A lo millor, històricament, va ser una mica pobre, això. No imaginem que tota la multitud... Però va haver-hi un signe d'aclamació que els apòstols i l'Església va llegir després. Veus que ho feien bé, perquè entrava el que donaria la vida per tota la humanitat a la seva ciutat, a Jerusalem, allà on donaria la vida a la creu i allà on ressuscitaria. Doncs bé, sentim-nos també part d'aquest poble que l'aclama: Hosanna, lloat sigui Déu, lloat sigui el Senyor, Hosanna, li criden els nens, que són els que interpreten el moment i li canten aquest himne com un fill de David, com un nou rei, no? Aquest és el senyal que reproduïm amb la processó, amb els rams, que després beneïts a gas es guarden, es cremen per fer les cendres del dimecres de cendra de l'any següent. Si sempre abans a les ciutats i als pobles, doncs, espero que alguns potser encara ho feu, doncs penjaven el palmó, es anava secant, però indicava: aquesta casa ha celebrat la Pasqua del Senyor. Té un valor. O amb algun trosset del palmó es feia una creueta que a vegades es penjava o bé a fora de la porta del pis o a la porta interior del pis, però indicava: aquí hi ha uns cristians. No ens hem d'avergonyir d'aquests signes. Avui que algú diu que Déu ha desaparegut del món catòlic català, bueno, jo no hi estic massa d'acord, sincerament, perquè jo crec que està present d'altres maneres, en el cor de les persones, en un anhel, fins i tot en un desig de Déu. Aquest és la presència nova, que també és bonica, la presència del desig.
Carme?
Sí, jo seguint, clar, les indicacions del senyor que he vist, primera, he vist, torna a fer palès el tema de la humilitat, que ens va molt bé també, sí. Sempre ens va molt bé, sí. Perquè estem també en una societat que no tots tenim molta tendència a apagar-se d'uns mateixos, i jo també m'hi poso la primera, no? Tenim aquesta tendència. I aquí se'n recorda aquesta humilitat que Jesús va presentar.
Sí, no entra a cavall, permeten, no entra a cavall, sí. Ni amb un carro tirat de cavalls, que era el normal dels romans i d'això, sinó amb un asa. Com encara van avui, la gent de per allà a Palestina, van amb un petit pollí, amb un burret.
Jo quan contava això que deien del cavall, efectivament, jo vaig fer una altra, si em permet, una altra lectura. És a dir, perquè entrar amb un cavall i amb un carro d'aquella època significava potser més armes, més lluita. Sí. I, en canvi, aquí també ens dona un missatge de pacifisme, que ara també sembla que està de moda. Sí. Pues que la gent també ha de conèixer això, que Jesús va fer signes de pacifisme. Va entrar amb aquest assomament mereta, no? a dalt d'aquest ésser, per dir-ho així, tan humil com pot ser una somera, i el seu pollí també. La imatge aquesta, que no per bucòlica, però sí per explicativa, crec que és important que la recordem. En alguns pobles aquest dia també inclús fan a la tarda la professó i tornen a representar. Això és molt important. I sobretot la tercera part, que vostè també ara ho ha explicat, aquesta aclamació pública. És a dir, que surten la gent, no té vergonya, i sortim a aclamar-ho. I després pengem aquests llorers beneïts als balcons de casa nostra, perquè públicament volem explicar als nostres veïns, que respectant totes les seves conviccions, que nosaltres som cristians. I crec que això ho hem de tornar a recuperar i reforçar-ho.
Bé, dins de tot això, jo només volia fer una mica de referència al misteri pasqual aquest. Diumenge és aclamat i al cap de pocs dies és crucificat. I després aquesta imatge de que, clar, quan pensem en el poderós, Déu poderós, el realme, pues, clar que és un signe d'humilitat d'entrar pues, amb un roquet i amb poques medies. I també pensem pues, que, clar, quan el tron real, sempre pensem quin és el tron, i penses, bueno, és que aquí el tron real era la creu de fusta, al final, no? És un misteri, la mort i la crucifixió de Jesús és un misteri que quan hi ha vegades, i penso en el cas d'una persona que era un familiar molt criat meva, que va patir molt, i em deia allò una mica, que ara me'n recordo, em deia una mica que... No sé, que sembla que Santa Teresa Jesús també ho deia, no? Jo que he sigut tan bon servent i fidel i creient i que Déu em posi aquesta creu tan llarga, tan dolorosa, no? Però ell mateix es feia la conclusió, però diu, aquest és el misteri de la nostra fe, de la creu. Diu, és que tampoc s'entén que Jesús morigués amb una creu. Doncs pues mira, em toca entendre el meu sacrifici.
I també en aquesta línia, Josep, que dius molt bé, també aquest misteri de que un és aclamat i al cap de poc és crucificat, que tu deies, no? I d'alguna manera també ens ajuda a vegades a que l'Església, que voldríem que fos sempre perfecta, que els mitjans de comunicació diguessin només les virtuts nostres i que quan destaquen persones crítiques, i normalment els mitjans, no, destaquen coses que no fem bé o coses que ens acusen que a vegades fem bé però les interpreten ells de la seva manera, o fer acusacions, fins i tot hi ha malèvoles i per anar-hi en contra, no, com el pare de la mentida que les mou, deia Jesús, doncs sapiguem acceptar que ja Jesús ho va passar, això. Ja va, Jesús ho va viure. A vegades també voliríem una església tan fantàstica, tan lluminosa, tant que no hauria anat mai a la creu si Jesús només hagués mostrat la seva glòria, la transfiguració, els miracles, no haurien mai crucificat el fill de Déu. Però ell va ser signe de contradicció. I l'Església, i cada cristià ho serà. Per bé que et portis, sempre hi ha un fill o un net que no t'ho entén. Sempre hi ha un feligrès que no t'ho entén. Sempre hi ha un periodista que no t'ho entén. O un altre, no? O qui sigui, no? És a dir, acceptem això també, no? Que Jesús entra, l'aclamen, però no ens refiem massa ni de les aclamacions ni tampoc de les crítiques.
Molt bé, doncs gràcies per aquests consells, senyor arquebisbe. I bé, gràcies també per tot el que tots tres tertulians heu comentat al voltant d'aquestes lectures del diumenge de Passió o de Rams. Gràcies, Josep Casanova. Gràcies, Carme Borbonés. Gràcies, senyor arquebisbe Joan Enric Vives. I també gràcies a vostès per...